l'altra banda del fil telefònic, un eivissenc molt conegut ja a la resta de l'estat, i aviat segur un eivissenc universal, és en Ben Clark, el nostre poeta preferit. Bon dia, Ben.
Bon dia, què tal, com va?
Bé, com va tu? Com portes això del confinament?
Bé, bueno, ja aquesta setmana ho porto, com tothom, potser una mica pitjor, perquè ja la situació sembla molt més greu del que cadascú havia calculat, no? En la intimitat dels seus càlculs, de que potser això era una cosa una mica exagerada, tal, i ara pens que no, pens que realment és una situació bastant crítica, i bé, en aquesta setmana una mica pitjor que la setmana d'abans, però cal animar-se i cal intentar seguir.
I, Ben, disculpa la meva poca discreció i la meva intromissió total a la teva vida privada. Si no vols, no em contestis. Tu vius sol, estrictament sol?
Sí, jo visc sol, i a més, a les ciutats grans, jo estic ara mateix a Màlaga, i estic en contacte constant amb els meus pares, que són a Sant Gertrudis, a Eivissa, i la veritat és que en principi m'atreviria a dir que potser a Vila, Eivissa ciutat, no, però crec que la forma en què s'està visquent això en el camp és bastant diferent de la ciutat i de les grans ciutats com ara Madrid o Màlaga o Barcelona.
Tu a Màlaga hi vius habitualment o t'ha enganxat allà el coronavirus?
No, hi visc habitualment. I bé, estic aquí.
És un pis,
sí, i tenim és un bloc així bastant gran, i realment aquest fenomen d'aplaudir a les 8 és molt interessant quan un viu un pis així gran amb altres pisos al costat, perquè realment es crea un fenomen de carrer vertical, no? És una mica la vida social es fa a les 8.
A les 8 del vespre, sí. Organitza una miqueta a la tarda-vespre, no?
Sí.
Almenys no tindràs algun veí que se les dongui por soleares, no? O sí, o també teniu algun cantant en karaoke?
Tenim veí DJ, que és amb un gust. Pels que som illencs i estem una mica acostumats a basats a una música, si no és la música tradicional, idò és música electrònica, però amb certa qualitat, no? Normalment aquí és més aviat un popurrí.
Molt bé. Escolta, Ben, clar, no sé com ha de ser la vida. Si, jo entenc que tu, al ser una persona, doncs, en fi, tirarem de tòpics, va, disculpa, doncs, amb certa, sí, doncs, ànima introspectiva, amb certa, doncs, sensibilitat, i que si deu passar bé amb llibres, amb la soledat, o sigui, que no li deu fer por la soledat, no deu ser tan difícil. El que passa que quan la soledat és forçosa, és forçada, és obligada, entenc que no tenir aquesta opció d'anar a fer un beure amb algun amic o sortir, doncs, s'ha de fer complicat també per tu, no?
Sí, jo diria que, mira, parlant justament amb un amic per telèfon, comentàvem que els dos som escriptors, ahir escriu narrativa, i els dos comentaven que precisament el que podria semblar un somni, un desig en moments d'estrès i de molta activitat, és pensar, si tot es pareix, tindria temps per fer les coses que vull fer, per llegir, però crec que la situació realment crea un estat mental poc productiu, poc creatiu, i també la lectura sí que és possible, però tampoc és la situació ideal per llegir. Jo, en aquest sentit, estant sol, és una mica més fàcil, per les persones que tenen els nins, la família, i que tenen molta activitat, és molt difícil trobar aquests moments que suposa que la gent està dient, bueno, aprofitem per llegir, aprofitem per veure aquella pel·lícula de 3 hores. I no, realment jo diria que no és possible, que la situació és una situació molt particular, i és una situació on el temps que tenim no és un temps tan aprofitable com seria un temps de geure, no?
Em va fer molta gràcia un comentari, un tuit d'un escriptor que deia, diu, apatia total. Diu, estic a casa i sortia un vídeo llançant-li una pilota al seu gos, i el seu gos en fi, badant, passant absolutament de la pilota, mirant-se-la amb desinterès, no? I
sí,
deia,
sí.
Ni llegeixo, ni escric, ni miro pel·lícules, ni res. Apatia total, deia.
Sí.
És curiós, no?
Sí, bé, jo crec que en el fons hi ha una preocupació col·lectiva. També hi ha una qüestió que és molt difícil desenganxar-se de les xarxes i de les notícies. Justament em van demanar un sonet per a Mèxic, que havia de ser un sonet, diguem, escrit clàssic, així com respectant tot.
Sí, sí, la mètrica, no?
Sí, tot. I el sonet havia de versar sobre la vida en quarantena, no?
Mm.
I jo vaig decidir que escriuria sobre, de fet, sobre la possibilitat, o sigui, la impossibilitat d'escriure. És a dir, totes les coses que faria si no em trobés en aquesta situació, justament, no?
Mm-hmm. Escolta, en canvi, per altres, té la necessitat de, per primer cop, o no per primer cop, o ara doncs, que potser es troben a casa i no tenen més remei doncs, que passar temps en si mateixos o amb la seva parella, o si tenen algun dels fills ja més crescudets. O sigui, si tenen una mica de temps, tenen la necessitat, està passant de gent doncs, de tirar d'una visió poètica de la vida i de les coses,
sí.
No? O sigui, estem veient com una, no diria bombolla, però sí com una petita explosió poètica, si algú està doncs, pendent de les xarxes socials, on la gent doncs, està tirant una miqueta de poesia, no?, escrivint.
Sí, jo crec que sí, que bueno, hi ha moltes formes artístiques que estan trobant el seu espai en aquests moments, però la poesia en concret és un espai de reflexió, és un espai de certa intimitat entre el lector i la persona que va escriure el poema, potser fa molt de temps i potser fins i tot en un altre idioma. I crec que la poesia pot encaixar sempre en els moments de crisi. Sempre recordo la meva experiència traduint els poetes britànics de la Primera Guerra Mundial. Crec que en les situacions crítiques o les situacions on la tensió social es posa a prova, la poesia sempre té una resposta, no? I la raó és que és una resposta íntima i subjectiva. No és una resposta, diguem, col·lectiva com ha de ser la resposta d'un president o d'un ministre o d'un representant, diguem, públic. És una resposta que només arriba a la persona que està llegint. I en aquest sentit la poesia està trobant un espai interessant i a través de les xarxes socials i de la iniciativa aquesta que vaig posar en marxa dels coronaversos està funcionant molt bé.
Mm-hmm. Escolta, jo te volia preguntar, precisament, una persona que ara de cop i volta es troba amb aquesta necessitat, no?, que veu poesia a tot arreu,
sí.
Perquè sí que estem vivint un boom, diríem, una mica poètic, i que veu doncs, poesia a tot arreu, tothom té la necessitat d'escriure, però no s'hi ha dedicat, no s'hi ha format, o sigui, té 40 anys, en té 45, en té 38, en té 50, i no s'ha format en humanitats. Ha estat treballant, no sé, de lampista, saps?
Sí.
Però li agradaria llegir poesia i entendre-la una miqueta. Quin consell donaries tu?
Bé, el primer consell seria que llevi del cap la idea de que hi ha una manera correcta d'escriure poesia, no? És a dir, si hom li dedica molt de temps, com jo li he dedicat molt de temps a la poesia, pot anar perfeccionant o intentant millorar una tècnica i arribar a escriure, diguem, amb una certa mà de tallerista, no? de manufactura, d'artesà, potser, de la paraula, com li vulguis dir. Però l'escriptor o l'escriptora en brut, la persona que just arriba a l'escriptura perquè té ganes de dir alguna cosa, és igualment vàlida i, a més, en moltes ocasions és potser encara millor perquè
està més fresca,
perquè,
no?
Perquè sí, perquè l'únic important de l'escriptura és tenir ganes d'escriure i intentar no falsejar les coses. És a dir, escriure allò que vulguis escriure, intentar posar amb les paraules que més funcionin per a tu i només per a tu els sentiments autèntics, no? És a dir, és important no intentar fer de poeta o intentar escriure com tu potser penses que escriuen els poetes, sinó escriure com escrius tu, no? I en aquest sentit, després, la segona cosa que s'ha de fer, si hom està interessat, és intentar llegir poetes, no? Intentar llegir poetes potser que tinguis més a prop, poetes de la terra, poetes de contemporanis o poetes que tinguin alguna relació amb el lloc on vius, i així a poc es va fent camí, però el més important i el més important de tot és no tenir por a escriure, perquè al final escriure és un acte individual i és un acte completament vàlid, i és igual de vàlid un poema de Federico García Lorca que un poema d'una persona que no ha escrit mai un poema, no?
Jo de fet et preguntava més que per la gent que tingui necessitat d'escriure, per la gent que vulgui llegir, no? Que li faci el respecte una miqueta de precipici llegir una poesia, no? Dius que no entendré res,
sí.
No?
Bé, bueno,
és important aquest aspecte que tu deies de la proximitat. Si jo llegeixo si jo no llegim mai poesia i agafo un Villan Gómez, l'entendré millor perquè em parlarà de coses que jo conec?
Potser sí. És important en poesia pensar que en primer no, que estem davant d'un codi diferent de la narrativa o d'un altre tipus de text que potser és més explicatiu o un text informatiu. És important entendre que no hi ha només un contingut, sinó també una funció estètica, no? És important recordar la idea de l'art contemporani, no? Potser estem davant d'un quadre i no sabem bé de què representa, però tenim una sensació, podem saber si el quadre ens agrada, si no ens agrada. I en aquest sentit cal aproximar-se a la poesia, als poemes, en un sentit estètic. Després, més enllà d'això, també hi ha un contingut, hi ha un missatge. I per això apropar-se a poetes que tinguin més relació amb nosaltres, per exemple, si som de Formentera o som d'Eivissa, potser un poema de Villan Gómez que parli de la terra, i potser que parli d'una cosa tan senzilla com tres pis, idò funcionarà, no? Serà un èxit perquè s'establirà la comunicació.
Molt bé. Escolta, Corona Versos se n'ha fet ressò en fi, els grans mitjans de l'Estat. Ara he llegit un article dedicat a tu, el Confidencial, un digital llegit per... digital que la gent que vulgui saber què passa a Espanya, la gent l'ha de llegir. I deia, el titular és aquest, no? Corona Versos contra el coronavirus. Ben Clark vol infectar-nos amb poemes. I explica, doncs, que hi ha, suposo que ara n'hi ha més, hi ha més de 250.000 poemes extraccions compartits a través de Twitter,
sí,
no? Una iniciativa que vas començar tu.
Sí, és una iniciativa que vaig començar sense cap intenció que la cosa agarrés, no? que s'aferrés d'aquesta forma a les xarxes, però al final, mira, la gent té ganes de poesia. Bàsicament vaig crear una etiqueta, un hashtag, que és Coronaversos, i a través d'aquest punt en comú la gent podia compartir poemes propis o poemes d'altra gent, i al final la cosa s'ha anat compartint per tot, sobretot a l'àmbit hispanoamericà, ha funcionat molt bé. I ara també sembla que ha saltat a l'Instagram, així que va infectant les diferents xarxes socials que tenim, i bé, estic molt content perquè realment la funció d'un hashtag o d'una etiqueta és crear una comunitat, i en aquest sentit hem creat una comunitat poètica arreu del món, bàsicament en castellà, però que també ha trobat una ressonància a llocs com Estats Units i a països on on realment es suposa que no parlen castellà de forma oficial i bé, i està tirant i estic molt content perquè al final són iniciatives petites que canvien d'alguna manera una forma de pensar col·lectiva i en aquest sentit la poesia té una gran funció, no?
En canvi, llegia unes declaracions de la poetessa, en aquest cas Dolors Miquel, sí. Que eren, en fi, mentre que tu incentives i promous la poesia i dius, vinga, va, fem la pública, que tothom escrigui, inundem Twitter, Instagram de poesia, va, som-hi tots. I ella, en canvi, era, bueno, tenia com una actitud molt poc receptiva, això, no? Era com, va, allà ara tothom escriu poesia, eh? Tothom necessita aquest ego, era com, necessita alimentar el seu ego a través de la poesia i que li diguin que està molt bé aquests versos i tal. En fi, no per res, però millor doncs la teva actitud, no? De dir, escolta, per què no? Per què la gent no ha de treure el poeta que tingui dins, no?
Jo crec que ara mateix, en la situació que estem, l'important és que la gent s'expressi, sempre i quan s'expressi amb respecte i sense descalificar a la gent. Jo crec que podem crear molts debats sobre gestió, debats sobre política, podem crear debats de tot tipus, però també ens podem expressar d'una forma molt lliure, no? És a dir, sí, potser tothom ara escriu poemes o molta gent s'ha dedicat ara a escriure poemes, però està bé i tampoc es demanda que siguin els millors poemes i tampoc potser en molts casos no seran poemes que passin a la història de la literatura i no passa res. És a dir, és un moment col·lectiu, tenim una cosa molt interessant i que no teníem a altres grans crisis com diguem, la Guerra Civil Espanyola, la Segona Guerra Mundial, no hi havia les xarxes socials i no es podia crear aquesta comunicació estranya entre gent que està vivint una situació molt particular, no? Així que jo diria que és important que la gent pugui expressar-se en llibertat. L'única cosa amb la qual jo no estic d'acord és l'ús de les xarxes socials ara, sobretot aquests dies, per promoure idees d'odi o idees de... Jo crec que és un moment on tots hem d'intentar fer pinya i hem de superar un amic comú, que és el virus, i en aquest sentit deixar les descalificacions per un altre moment, si és que arriba aquest moment.
Molt bé. Ben, escolta, ja per acabar, estem parlant amb en Ben Clark, que ja està a Màlaga confinat, com no podia ser d'una altra manera, al seu pis. Parlem d'aquesta iniciativa seva, Coronaversos. Ja per acabar, crec que la teva darrera obra fou l'Armistici, aquest recopilatori 2008-2018 i també la Policia Celeste, el Premi Loe 2017. Amb què estàs treballant ara?
Idò, ara estic amb una recopilació d'alguns poemes d'amor intentant trobar una veu més, diguem, amorosa, intentant pensar en l'amor d'una forma abstracta. I també estic...
De no fer-lo abstracte, no hi ha una persona...
No, és una idea, és intentar treballar la idea de l'amor en si mateix, no? Molt és a bé. Dir, jo crec que l'amor és un dels grans temes, però és important també intentar trobar una idea de l'amor que no tingui la limitació, encara que sembli una cosa estranya, que no tingui la limitació d'una persona, no? És a dir... Que de què parlem quan parlem d'amor, no? Com va dir en Raymond Carver.
Molt bé. Sí, doncs, espero que sigui una cosa més optimista que el realisme brut de Carver en aquests contes, aquests relats curts que en fi, que t'anaves a dormir després d'haver-los llegit una miqueta mal rotllo de vegades. Sí. Escolta, ja per acabar, una curiositat que tinc. Un poeta com tu, quan vol consumir algun producte audiovisual o quan vol doncs, mirar alguna pel·lícula, alguna sèrie, li agrada mirar, jo què sé, Tarkovsky o Terence Malick o li agrada mirar Resacón en Las Vegas?
No, jo som absolutament fan de tots els ressegons a Las Vegas i d'altres productes. I bé, i som molt fan de, això ho he descobert en els últims anys, som molt fan de la ciència-ficció.
Ah.
I parlant justament de confinament, m'interessen molt les pel·lícules, i hi ha moltes que són molt dolentes també, les pel·lícules de situacions dins l'espai. Podríem pensar, per exemple, l'exemple millor i més famós seria la saga Alien, uh-huh. però n'hi ha altres, n'hi ha moltes, de grans viatges, on tota l'acció passa en una situació de confinament, no? Una espècie de cambra, una espècie de presó enmig de l'espai, i tot això m'interessa molt, i crec que té molta relació amb el fet de ser illenc.
Molt bé, doncs queda clar. Moltíssimes gràcies, Ben Clark, per haver-nos acompanyat. Ha sigut una estona molt agradable. En fi, seguim en contacte. Una abraçada ben forta.
Una abraçada i molta salut per tothom.